Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
La Facultat de Filosofia de la Ramon Llull t'ofereix un màster oficial en recerca en la filosofia i els estudis humanístics, dirigit als llicenciats i graduats en qualsevol titulació que desitgin ampliar coneixements en filosofia, estètica, història de l'art i de la literatura. Ara tens l'oportunitat de combinar la filosofia amb les humanitats. Màster oficial en recerca en filosofia i estudis humanístics a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38, 93 453 43 38, o entra a filosofia.url.edu. La filosofia té per objecte l'ensenyament de la virtut, el deure i la vida recta. Marc Tuli Ciceró, jurista, filòsof i escriptor.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. La selecció d'Eslovènia, encapçalada per un jove jugador de 18 anys, amb molt de talent, Luka Doncic, deixava ahir a la selecció espanyola fora de la final del Eurobàsquet. I ho feia sense contemplacions, sense miraments, guanyant per un contundent 72 a 92. Els eslovens, amb més gana, més ritme, més benzina, amb les idees més clares i amb més encert des del tir exterior, amb un 10 de 15 triples al descans, van dominar i van controlar el partit a plaer. De fet, tot el que van exhibir ahir és el que li va faltar al combinat de Sergio Scariolo, un equip, l'espanyol, al qual ahir no li va sortir absolutament res. Pau Gasol i Juan Carlos Navarro.
Asimilar las derrotas con humildad y nada, prepararte. Tenemos la suerte que aún podemos conseguir una medalla en este campeonato y irnos con una alegría.
Bueno, la verdad es que han estado mucho más acertados, tenían las cosas mucho más claras que nosotros. Ya te digo, el porcentaje de tres suyo ha sido muy, muy bueno, pero algunos, incluso con algún poquito de suerte, pero la mayoría falló nuestro. Y nosotros muy precipitados y sin tener las cosas claras.
Doncs l'eslovenia d'un jove Luka Doncic que demana pas a crits i que està cridat sens dubte a marcar una època d'astronava ahir l'actual campiona d'Europa, una selecció que jugarà diumenge per la medalla de bronze, una selecció marcada per una generació que ha fet història i que sens dubte es mereix tancar una època amb una nova medalla. Seria ni més ni menys que la novena en els darrers 10 europeus. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui divendres amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs ahir, en el partit de semifinals, Eslovènia de Doncic, 11 punts, 12 rebots, 8 assistències. Dragic, 15 punts, 6 rebots, 5 assistències. Bidmar, 12 punts. O el nacionalitzat Anthony Randolph, amb 15 punts i un 3 a 3 en triples, destronava i desdibuixava els vigents campions del vell continent amb un contundent 72 a 92, amb un 14 de 25 des de 6-75. 10 de 15 al descans pel 7 de 21 dels espanyols. Sens dubte, una de les derrotes més doloroses d'aquesta generació que ha aconseguit tantes i tantes medalles i que, de fet, diumenge encara poden aconseguir una més. De la derrota d'ahir, després del contundent correctiu, això deia el seleccionador Sergio Scariolo.
Tenemos que felicitar al equipo esloveno, a cuadro de partido, han tenido un nivel de acierto tremendo. La diferencia la han marcado los triples. Vemos porcentaje de dos, porcentaje de tiro libre, de rebote. Parecido mejor para nosotros, la porcentaje de triple ha sido sangrienta. Ha habido triple liberado, pero ha habido triple también muy contestado, triple de final de posesión, triple de tablero. Y probablemente este nivel de acierto ha hecho un poco de mella, ¿no?, en nuestra moral, nos ha llevado a precipitarnos un poquito, sobre todo el tercer cuarto, cuando después de un buen segundo cuarto en el que habíamos subido un poco la línea defensiva, habíamos defendido un poco mejor su bloqueo directo, que era desde el inicio un problema serio, dadas las características de nuestro y de sus jugadores. Pero en el tercer cuarto hemos perdido un momento otra vez, quizás la concentración, y hemos querido responder con un poco de precipitación, de prisa, ¿no? Algún tiro un poco acelerado, con alguna pérdida, y ellos con el viento a favor han jugado incluso mejor. Llevan desde el primer partido jugando muy bien, ganándole a todos. Hay que darle, repito, mérito por esto. Nosotros desde el primer día hemos empezado a trabajar para ganar una medalla, y ese es nuestro objetivo, que está todavía a nuestro alcance. Obviamente hoy es un día donde tenemos un poco de decepción, pero lo que tenemos que hacer es tener claro que el objetivo del éxito para nuestra selección es ganar una medalla, subir al podio. Lo tenemos todavía al alcance. Tendremos que hacer un gran partido contra un gran rival, sea quien sea, para conseguirlo. Ganar una medalla es muy complicado, muy, muy complicado. Mirar este equipo tan bueno que vemos hoy, cuánto poco lo ha conseguido, ¿no?, durante toda su historia. Es decir, ganar una medalla es muy caro, muy caro. Y tenemos que dar mucho valor al esfuerzo que tendremos que hacer para conseguirlo, a la capacidad de recuperar mentalmente, físicamente, y presentarnos el domingo al 100%, porque, vuelvo a decirlo, nuestro objetivo es subir al podio, y lo tenemos ahí delante todavía. Bueno, ahora el grupo tiene, obviamente, decepción, porque cuando se pierde un partido es obvio que el jugador es orgulloso, el equipo orgulloso nuestro está decepcionado, pero como deportista tengo que felicitar al rival porque ha sido mejor, ha merecido ganar, y estoy seguro de que todos seremos capaces de recordar por qué hemos venido en este campeonato, para ganar una medalla. Desde el primer momento hemos hablado de eso, y tras un momento de descanso volveremos a hablar de ello, es decir, intentar ganar una medalla y subir ese podio, porque sería una grandísima cosa si lo consiguiéramos.
I del seleccionador a Pau Gasol, el peu dels esports, reconeix la superioritat eslovena, la duresa de la derrota d'ahir, però recorda que encara hi ha una medalla en joc.
Nada más que felicitarles por el buen partido, por el buen campeonato, y nosotros pues un poco digerir la derrota, ¿no? Y prepararnos para ganar una medalla de bronce el domingo.
En muchos momentos ha habido sensación de impotencia en este video.
Bueno, es que no nos han salido muy bien las cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando ves que no te salen las cosas, que no has acertado, y que tu equipo, que es el contrario, te mete tres triples de tablero, es un poco frustrante en un partido determinante como la semifinal. Pero bueno, así es el deporte también, ¿no? Hay que asimilar las derrotas con humildad, y nada, prepararte. Tenemos la suerte que aún podemos conseguir una medalla en este campeonato y irnos con una alegría.
Sí, porque da la sensación como si se hubiera perdido en un cuarto de final, pero todavía queda la opción de conseguir una medalla.
Sí, por supuesto, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de ello y valorar el momento y la oportunidad que tenemos de ganar una nueva medalla, ¿no? Que es muy difícil.
No habíamos tenido aún un día malo, habíamos ganado todo. Bueno, podía venir ese día, ¿no? Así lo hemos ido hoy.
Sí, contra un equipo que bueno, que juega muy bien, que está jugando muy bien, que tiene jugadores de alto nivel, y además que con ese nivel de acierto, si no te sale un partido de un nivel de acierto similar, pues te va, y que, ¿no? Y así ha sido.
¿Cómo se consigue uno rehacer después de la estrella?
Estamos entendiendo que tenemos la oportunidad de conseguir una nueva medalla, ¿no? Aunque sea de bronce, es una medalla, y al final, cuando acabar un campeonato, después de todo el trabajo, de los palos, de las bajas, de la adversidad que hemos tenido en este campeonato, pues irnos de este campeonato con una medalla colgada sería, creo, una gran alegría para todos. Ahora es difícil verlo y asimilarlo un poco, pero yo creo que una vez pase esta noche y mañana nos levantemos y un poco pues más tranquilos, entenderemos que tenemos una oportunidad muy, muy buena, grande, de hacernos aquí contentos.
¿Por cómo ha sido el partido? ¿Por qué se ha roto tan pronto? Es una de las derrotas más duras de todos estos años.
Bueno, una derrota en unas semis pues siempre es difícil, ¿no? Y siempre es dura. Hay maneras más duras de perder. Hemos tenido derrotas pues quizá que han podido doler más o menos, ¿no? Yo creo que todas las derrotas duelen al final, ¿no? Y tienen que doler. Pero a la vez tienes que entender que esto pasa, puede pasarle a casi cualquier equipo y bueno, hay que reponerse, hay que mirar hacia adelante y estar preparado para darlo todo en el último partido de campeonato, para llevarnos una alegría, como he dicho, y una medalla que sería, yo creo, que muy meritoria.
Dels jugadors espanyols, ahir el millor Marc Gasol amb 12 punts, 10 rebots i un 18 de valoració, seguit de Pau Gasol amb 16 punts, 6 rebots, 13 de valoració, i Ricky Rubio amb 13 punts, 10 de valoració. La resta, ben poca cosa. I des de la selecció eslovena, Luka Doncic, jugador format al Real Madrid, era tota alegria després de la classificació del seu país per la gran final.
Al final del partido me estaban temblando las piernas, las manos, ya que ni sabía que hemos ganado.
¿Es el partido más bonito que has vivido como jugador de baloncesto?
Sí, seguramente. Es algo histórico. Y nosotros hemos logrado pasar a la final y es un partido que siempre me recordaré, ¿no?
Doncs amb la derrota d'ahir, el combinat espanyol es queda fora de la final de l'Eurobàsquet, però, com recordava ara l'escoltava en Pau Gasol, diumenge a partir de les 4 de la tarda lluitaran per la medalla de bronze. Veurem si serà contra Rússia o serà contra Sèrbia, que estan jugant en aquests moments des de 9:15 del vespre l'altra semifinal d'aquest europeu. I el de diumenge serà un partit molt especial per Juan Carlos Navarro.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs el de diumenge serà un partit molt especial per dos jugadors, dos grans amics, com són Pau Gasol i Juan Carlos Navarro, que van començar junts en això del bàsquet i que pràcticament amb tota seguretat diumenge també junts vestiran la samarreta de la selecció espanyola per última vegada. La llàstima és que no ho podran fer lluitant per la medalla d'or. Qui segur que ho deixa aquest diumenge és Juan Carlos Navarro.
El dia 17 serà mi último partido con la selección.
Doncs el propi capità del Barcelona era l'encarregat de confirmar, ho feia ahir després de la derrota contra Eslovènia, que diumenge jugarà el seu darrer partit amb la selecció espanyola, una carrera que va començar en els Jocs Olímpics de Sydney el 2000, amb Lolo Sainz de seleccionador, i que acabarà aquest diumenge sent el jugador que més vegades ha vestit aquesta samarreta, superant a Epi. I el periodista que va veure i va explicar el debut de Navarro amb la selecció és un mite de la professió que ha tingut la sort de viure pràcticament tots els europeus al bàsquet des de 1973, 8 mundials o 7 Jocs Olímpics des que entrés a treballar a l'avantguàrdia del 1973. Ara el tenim jubilat des del juliol del 2015. Joan Antoni Casanova, Jack, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Benvingut al bàsquet al dia. Avui t'hem trucat per parlar del paper de la selecció espanyola en aquest Eurobàsquet. Diumenge lluitaran pel bronze, però sobretot per parlar de la figura de Juan Carlos Navarro, que 17 anys després del debut, que tu el veiessis debutar amb la selecció als Jocs Olímpics de Sydney, aquest diumenge jugarà el seu darrer partit amb la selecció espanyola. Se'n va un mite, no?
Sí, com home rècord de la selecció, entre altres coses. Un mental des del seu debut, no solament al Barça, sinó també a la selecció espanyola, que ha conegut amb ell com un dels grans protagonistes la seva millor etapa de tota la història, evidentment. I que esperem que amb el cas de Navarro es pugui tancar amb una medalla. No seria la d'or que esperàvem, però la de bronze no s'ha tingut malament tampoc.
Home, de fet, es mereix, no?, posar punt final. Veurem què passa diumenge, no? Però Navarro es mereix posar aquest punt final pujant al podi en aquest Eurobàsquet.
Evidentment, recordo molt bé, com tu ho esmentaves abans, no solament ja abans del seu debut al selecció, recordo molt bé el dia que estàvem al Palau, un partit bastant intrascendent, sembla si era contra el Granada, potser, i tothom estava esperant que la reparació dels Guanyes, que portava molts de temps lesionat, però llavors, o sigui, les Dueñas va reaparèixer, però el gran protagonista va ser aquell nano que va sortir al final del partit, perquè el partit ja estava resolt, llavors faltaven 11 minuts i va marcar 10 puntets ja, demostrant que era un jugador amb una soltura extraordinària, només tenia 17 anys. Navarro, per cert, aquell dia va jugar de base, no d'escolta, que és on va triomfar realment com a jugador. Després d'això, bueno, va venir també els èxits amb la selecció espanyola júnior, que va fer història guanyant un europeu i un mundial, sí. I després ja el debut que deies tu al Jocs Olímpics de Sydney, com amb Raúl López i Navarro com a primer representant d'aquella generació d'or a la selecció espanyola absoluta. De fet, no és estrany que fotin les primers, perquè Raúl i Juan Carlos eren les dues estrelles grans d'aquell superequip d'or en categoria júnior, un equip en el que, recordem-ho, Pau Gasol era suplent, no? Perquè veus com estava a nivell, no?
Sí, sí.
I et dic, Navarro i juntament amb Raúl López, el que li van fer molt de mal a les lesions, eren les dues grans estrelles d'aquell equip. Mm. Bueno, el 2000 va començar la història, aquell joc no va anar bé, la selecció no va estar gens bé, però el 2001 ja es van incorporar Felipe Reyes i Pau Gasol, i llavors ja la presència de jugadors d'aquella generació del 80, meravellosa, va ser més i més important, i bueno, la història és prou recent com per fer-ho tot molt recordi, no? Èxit i èxit i més èxit. Com a Navarro, com a protagonista en moltes ocasions, un jugador imprescindible, al Barça, a la selecció, i que també va triomfar quan se li va ocórrer anar-se a provar als Estats Units, simplement perquè, bueno, volia estar entre les millors d'un any, va jugar, va demostrar que podia lluir perfectament amb ells. Recordem, un dia va fer 8 tripes en 9 intents a la NBA, no és fàcil això fer-ho, ell era capaç de qualsevol cosa amb la pilota a les mans, i si hem de citar alguna cosa especial de Navarro, que hi ha moltíssimes, no cal dir la quantitat de partits que resol amb un triple meravellós a l'últim segon, segurament, doncs, bueno, tindríem aquell europeu del 2011 a Lituània, on va ser Espanya va guanyar, va renovar la medalla d'or que havia tingut ja 2 anys abans a Polònia. Navarro va ser l'MVP i es va deleitar amb dos últimes actuacions d'aquelles que queden per la història, no? La semifinal contra Macedònia, que era l'equip revelació i que al descans anava guanyant Espanya, crec que per un punt. Aquell dia, a Navarro, la semifinal, un semifinal europeu no és fàcil, eh? Va fer 35 punts, entre ells 13 punts seguits amb el tercer quart, entre crits de MVP, MVP, efectivament va ser l'MVP del torneig, no? I després, per acabar de dubar, a la final que van guanyar contra França, va fer 27 puntets més, no? Ja et dic, era un jugador que, malgrat la seva feble aparència física, quan tenia la pilota a les mans era capaç de fer qualsevol cosa.
Sí, sí, és pur talent, Juan Carlos Navarro. També és llei de vida, no?, que acabi posant punt final a aquesta trajectòria amb la selecció espanyola, però ho sí, fa clar, potser com ell volia, i el que li faltava ja, que era ser el que ha aconseguit, no?, el jugador que sí. Més vegades ha vestit la samarreta de la selecció.
Era un objectiu que per ell tenia moltes ganes. La seva temporada al Barça no ha estat la millor, jo crec, i encara espero que la següent sigui una de reivindicació, tot i que sigui un jugador que no necessita reivindicar-se d'ell. És evident que no ho necessita, no? Però jo crec que si els lesions el respecten, com darrerament està passant, encara podrà fer una bona temporada al Barça. L'anterior, evidentment, no va ser bona ni per ell ni per ningú al club i a la secció, i ell tenia moltes ganes de treure una mica aquest mal sabor de boca, doncs va tenir el rècord de pis de presència en la selecció, i evidentment, perquè ell és un home que també pensa sempre en l'equip, i la selecció també és el seu equip, doncs emportar-se una darrera medalla, que seria ja la número 11, per ell, en categoria absoluta, en la selecció, no està gens malament. Tots esperàvem o pensàvem que podia ser l'or. Jo crec que el partit de Eslovènia era una final anticipada, perquè són els dos millors equips. Ahir va guanyar Eslovènia perquè va ser clarament molt superior. Però, bueno, jo vull esperar aquest equip, perquè una reacció, com ha demostrat moltes vegades, que és molt capaç de reaccionar en els pitjors moments, i que diumenge pues, pugui marxar d'Estambul amb la medalla de bronze.
Mm-hmm. Doncs veurem què passa diumenge. Avui sabrem si Rússia o Sèrbia serà el rival d'Espanya en les semifinals d'aquest Eurobàsquet. Però, en tot cas, com dèiem, tant de bo que es puguin o puguin posar punt final amb una nova medalla i tornar a pujar al podi. Imagino que es farà difícil, o se't farà difícil, seguir veient a la selecció espanyola de bàsquet sense Navarro a partir de les properes cites, no?
Pues sí, se farà difícil. Bueno, ara caldrà estar una mica més, perquè en aquests canvis de la FIBA, entre les seves aventures de calendari, ara l'any que ve no hi haurà gran competició, haurem d'esperar 2 anys més, i clar, Navarro ja la farien 39 anys, seria massa ja, no? O sigui que ens haurem d'acostumar a jugar sense ell i probablement, o sense algun altre jugador d'aquella generació, diria, fa la maldita, jo diria, irrepetible, no? Felipe Reyes, per exemple, ja no ha anat a aquest europeu, no sé si tornarà d'aquí 2 anys, Pau no ho tinc segur, possiblement sí, possiblement ja veurem, clar, dos anys poden passar moltes coses, no? És evident que costarà molt, tot i que hi ha jugadors, com per exemple els dos Hernán Gómez, ho estan demostrant, que poden agafar el relleu, assolir aquell nivell tremendo amb què el normal era estar lluitant sempre, sempre per les medalles, serà molt difícil, no? Però el que hem de fer ara, sí, lamentant que tot s'acabi i quan allò que és més bo s'acaba, és una pena, però també al mateix temps hem de tenir el sentiment de joia, d'alegria, d'haver pogut viscut, d'haver pogut viure aquesta època d'èxits continuats. Mm.
És a dir, Jack, que tu no tens clar que el de diumenge sigui el darrer partit de Pau Gasol amb la selecció espanyola?
No ho tinc tan clar, no ho sé. Poder diumenge després del partit, depèn de com vagin les coses, poder una victòria l'animarà a dir que depèn de com es trobi, igual d'aquí dos anys, per què no? No ho sé. No oblidar, sí, l'edat compta, evidentment que compta, però no oblidar que Navarro té molts problemes físics durant els últims anys i això és un factor a considerar. Jo crec que Pau, si es trobés bé i bé, bueno, pues, ja no jugaria amb el seu gran amic, segurament, al costat d'aquest Navarro, però estaria el seu germà Marc i no sé, no m'atreviria a veure gens ni que sí ni que no.
Mm-hmm. En tot cas, el que sí sembla difícil és que la selecció pugui seguir tenint jugadors d'aquest nivell, d'aquest talent, no? D'aquesta generació sí, que és irrepetible.
Ja n'hi ha de grans jugadors, però clar, per exemple, com deia, els dos de Gran Gómez apunten molt alt també, però clar, juntar a una sèrie de jugadors com el mateix Raúl en el seu moment, com Felipe i els que queden encara, Pau, Navarro, clar, i que tots siguin del mateix any, de l'any 80, no és fàcil, no és fàcil. Bueno, ja estan fent el relleu, de fet ara, clar, aquesta relació continua tenint molt bon nivell, no oblidem que ha estat medalla olímpica i que ara, espero i desitjo, serà medalla europea, encara està molt amunt, no? Però, clar, jugadors d'aquests no surten cada any ni cada 10 anys,
Sí.
Com Navarro, costarà molt que surti. Bueno, sortiran altres, que s'hi poden semblar més o menys, però de les seves característiques és molt complicat. Jo, com ell, és difícil trobar un altre,
Acabo, Jack. Eslovènia, Rússia o Sèrbia? Qui creus que té més números per guanyar l'or?
Eslovènia, no tinc cap dubte.
Sens dubte,
No té, bueno, en un partit és el tòpic, en un partit poden passar qualsevol cosa, jo sé. Però fins i tot abans de veure l'exhibició que va fer Eslovènia davant d'Espanya, jo ja pensava, i ho vaig dir, que eren els dos millors equips del campionat. Com a mínim, els dos equips amb més talent. Mm. Jo crec que el talent sempre s'ha de posar per sobre. Tampoc hem de dubtar que és igual el que guanyi Rússia o Sèrbia, té bons jugadors, tot i que amb baixes tothom, també, com té Espanya, també, no?
Sí.
Però, malgrat les baixes, continua tenint dos equips molt bons. Jo diré, menys, clar, si no s'arriba a una sèrie final, no t'ho regalen, això, no? Mm. Però jo crec que, clarament, per mi, Eslovènia i Espanya eren els dos millors equips d'aquesta competició.
Sí, déu-n'hi-do la de talent que té un país com és Eslovènia amb només 2 sí, milions d'habitants,
Un equip que boig pel bàsquet, com ho és Lituània, també un equip petit, podríem fer una similitud, no? Però, bé, un equip on un país amb el bàsquet es viu molt d'això i que per mi l'estany és que era que fins ara no havia tret cap medalla, no? Però, bueno, ara ha trobat una conjunció de jugadors molt bons, no són les seves estrelles, no oblidem, per una banda, l'eclosió de Doncic, que pot ser un dels millors jugadors de la història del bàsquet europeu, jo crec que ara mateix ja és una gran estrella i que aquí, amb més responsabilitat que la que té el Madrid, pues, ha esclatat definitivament, diria jo. També, no oblidem, tenien un reforç de luxe, Randolph, que l'altre jugador del Madrid, que també ha demostrat que pot ser molt important, bueno, Dràgic, i una segona fila de jugadors, Bidmar, per exemple, que m'ha agradat molt més de qualsevol, fa anys que l'he vist a la selecció, i l'he vist ara millor que mai, segurament, perquè té dos servidors de joc molt importants, com Dràgic i Doncic, i, bueno, i altres, però l'he vist jugadors que no coneixem gaire, i que, bueno, ahir van fer un veritable... No, és evident, va fer molt de mal el 10 de 15 en triples de l'Eslovènia al primer temps, però no només va ser això, a part de clavar-les, els triples, van demostrar que havien preparat molt el partit i que és un equip que, a part de tenir un enorme talent ofensiu, també sap de defensar en equip.
Doncs això és Eslovènia, un equipàs amb grans jugadors i que és un país que viu el bàsquet amb molta passió. Joan Antoni Casanovas, mite del periodisme, gràcies per passar-te pel bàsquet al dia i una forta abraçada.
Vinga, gràcies a vosaltres. Bona nit.
Doncs diumenge a les 4, Espanya disputarà el partit pel bronze i diumenge a 2:15 a 9 del vespre, l'Eslovènia de Luka Doncic disputarà la final de l'Europeu. Els rivals, en tots els casos, o Rússia o Sèrbia, que estan disputant avui des de 8:45 la segona semifinal de la competició. Més coses, al Bàsquet al Dia hem de fer un cop d'ull a la Lliga CB.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs estem a prop de tancar una nova setmana de treball per a tots els equips de CB que segueixen de pretemporada. El Barça-Lassa, per exemple, ha posat avui punt final a 3 dies de feina en camp a Andorra i en aquests moments, des de 8:45 del vespre, està disputant a Balaguer contra el San Lorenzo del Magro argentí, el seu 5è partit de pretemporada després de guanyar a Breogán, Obradoiro, València i perdre contra el Nanter. El partit el podeu seguir en directe per Barça Televisió. En aquest sentit, cito Alonso, per avui ja compta amb Hurtel i Koponen, però no amb Alan Hanga, malgrat que ahir ja s'incorporés a l'equip. I més partits de pretemporada, perquè el Divina Joventut ha disputat avui contra el Burgos i disputarà demà contra Obradoiro o Bilbao els seus darrers partits de pretemporada abans de marxar dilluns a Geòrgia per disputar el dimarts 19 el partit d'anada de la primera eliminatòria de la Basketball Champions League contra el Dinamo Tbilisi. I el Morabanc Andorra, des de les 8, està jugant contra l'Iberostar Tenerife en un partit en el que Joan Peñarroya compta amb Karnowski, després que el pivot polonès hagi tornat ja del Eurobàsquet. I dir-vos que demà dissabte a les 7 de la tarda al pavelló municipal de Llançà, l'Esparts i Telefoni Girona i el femení Sant Adrià es veuran les cares en la semifinal de la Lliga Catalana. Pel partit de demà, l'Uni Girona podrà comptar amb el seu nou reforç, Astu Traoré, que ja ha arribat avui a Barcelona.
Yo muy contenta de volver aquí, porque aquí mi casa, el mismo, porque yo jugaba aquí cuando somos Liga 2, subimos con equipo, jugar aquí unos años más, y luego me fuise, y ahora soy aquí, soy muy, muy contenta para estar aquí.
¿Qué vas a aportar al equipo?
Bueno, voy a aportar mi máximo posible para ayudar al equipo, porque ellos tienen mucha confianza en mí. Estoy aquí para ayudar al equipo para ganar mucha copa.
¿Y mañana preparada para jugar, ya no?
Sí, soy lista para jugar, pero físicamente soy un poquito cansada, pero voy a jugar mañana.
Muy contento, ¿no?, del torneo en África, de tu valoración, MVP, y lástima de perder la final.
Sí, perdemos el final. El baloncesto son así, hay una ganadora, hay una que perder, pero yo soy muy contenta para que todo lo que yo hago con mi equipo de selección, pero ese ahora ya está, ahora soy aquí muy Girona.
Doncs el guanyador d'aquesta semifinal, Uni Girona-Sant Adrià, que es juga demà, s'enfrontarà en la gran final al Cadí La Seu, que és el vigent campió. El partit, la final, es disputarà el diumenge 24 de setembre al pavelló de Reus. I avui també es disputa la tercera jornada de la Lliga Catalana a l'Eport amb els enfrontaments Manresa-Barça i Lleida-Prat. I abans d'acabar, dir-vos que el Barça posava ahir la primera pedra del que ha de ser el nou miniestadi que es construirà a la ciutat esportiva. Ja sabeu que en l'actual miniestadi s'ha de construir el nou Palau Blaugrana. Agustí Benedito ja ha recollit 7.278 signatures de les 16.570 que necessita per tirar endavant la moció de censura contra la directiva que presideix Josep Maria Bartomeu. La polèmica està en la data límit. El club diu que el 27 de setembre i Benedito parla del 2 d'octubre. L'Iberostar Tenerife renova Rodrigo San Miguel fins juny del 2019. El Bilbao Basket incorpora per les properes 4 temporades el jove Ale Unai Mendicote, 19 anys, 1,98 m, mentre que arriba un acord de desvinculació amb el pivot nord-americà Jamal Mackay, que no jugarà amb el Bilbao per discrepàncies en aspectes burocràtics. L'NBA Boris Dio fitxarà pel París Levallois, rival del Morabanc Andorra en la primera fase de la Eurocup. Bogdan Tenjevic, entrenador de Montenegro en aquest Eurobàsquet, anuncia que deixa les banquetes i avui divendres arriba ja l'NBA 2K18. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero al control, al Xavi Pagant a la producció i, com sempre, a vosaltres per seguir-nos. Tornem dilluns. Bon bàsquet i bon cap de setmana.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.